Temps ja per repassar com ha anat la jornada de bàsquet per als diferents equips del Club Bàsquet Sitges. Abans de tot plegat, però, com sempre, farem un repàs, un cop d'ull, a la 11a jornada del grup segon de Copa Catalunya. Ho dèiem tot just en començar el programa, la derrota del Club Bàsquet Sitges 68-71 davant el Castellbisbal, davant el tercer classificat. Els marcadors i la classificació. Com dèiem, 11a jornada al grup segon de Copa Catalunya. Els marcadors, Albert Disseny, 73, el Vendrell, 87, Artés, 69, l'Hospitalet, 84, la Torrassa, 75, Viladecans, 78, Ramon Llull, 68, grup Barna, 70, Martorell, 92, Bàsquet Sant Boi, 94, Reus Ploms, 63, Gavà, 66, el ja esmentat Club Bàsquet Sitges, 68, Castellbisbal, 71 i Tàrrega, 80, CC, 60. Continuen manant en aquest grup segon de Copa amb el Viladecans i l'Artés, els dos conjunts empatats amb 9 victòries i 2 derrotes, amb 9 victòries i una derrota, això sí, un partit pendent al Castellbisbal. El Tàrrega se situa quart amb 8 victòries, 3 derrotes i el Sitges baixa fins a la 5a posició amb 6 victòries i 5 derrotes. I és que el passat dissabte era bona l'oportunitat per situar-se de nou entre els tres primers classificats. El visitant era el Castellbisbal, com dèiem, un equip dels forts d'aquest grup segon de Copa Catalunya. I això sí, tot s'ha de dir. La infermeria del Club Bàsquet de Sitges continua, com aquell qui diu, plena a vessar amb tres jugadors encara lesionats. Guillem Palou, que encara no ha tingut ocasió de debutar amb l'equip. Xavi Sabater, que una setmana més serà baixa, possiblement no pugui retornar fins a principis de l'any que ve, fins al 2010. I la baixa també important d'Edu Piñero, que falta de valorar encara la seva lesió. Sembla que encara té per un parell de setmanes com a mínim. Amb aquest panorama, Daniel Sempere va haver de tirar de nou de jugadors júniors com Álvar Enroca, Mauro Pérez o fins i tot el jugador del sènior B, Toni Mercè. Els parcials de l'encontre del passat dissabte a Pinsbens davant el Castellbisbal van ser de 18-19 al primer període, 16-15 en el segon, 9-19 al tercer, per un 25-18 en el quart i darrer període. Els anotadors, Pérez amb 27 punts, García amb 11, Mestres amb 10, Rodríguez amb 6, Carreter amb 3 punts i Barro amb 8. Recordem que no hi haurà jornada de bàsquet el proper cap de setmana. La Copa Catalunya s'atura fins al 13 de desembre, el cap de setmana del 13 de desembre, on a partir de les 6 de la tarda el Sitges en visitarà la pista del CC. Dit això, passem a comentar ja la resta de marcadors dels equips del Bàsquet Sitges i l'Esportiu Ciutadà. I comencem amb la victòria del sènior B del Bàsquet Sitges, que es va imposar per 95-85 al Castellbisbal B. Com també va guanyar d'una forma folgada el júnior A, que es va imposar també al Castellbisbal per 90-68. També victòria del júnior B, més ajustada en aquest cas, 65-63 va guanyar els Sitges davant l'associació esportiva Minguella, i el cadet A, que perdia a casa contra el Climassol Roser B per 51-65. El cadet B també perdia aquí a casa 37-60 davant el bàsquet Manyanet Les Corts. El cadet C tenia jornada de descans, per tant no va jugar, mentre que l'infantil A perdia també per 37-63 davant el bàsquet Ribes. Pel que fa al preinfantil A, perdia també jugant aquí a casa 43-60 davant el Club Bàsquet Prat. Més marcadors, més derrotes, en aquest cas la del Mínia, que perdia 65-74 davant el Cornellà, mentre que el Mini B sí que va guanyar, ho va fer d'una forma contundent, 90-33 davant el Club Bàsquet Sant Climent. Pel que fa al Benjamí A, tenia jornada de descans. Són aquests els marcadors que disposem pel que fa als equips del Club Bàsquet de Sitges. Pel que fa als de l'Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, començarem repassant el de la Júnior A, que s'imposava de 3 punts, 49-46, al Club Bàsquet Castellbisbal. El cadet A de l'Esportiu també guanyava, en aquest cas ho feia de 20 punts fora de casa a la pista del Toyota Molins, 49-69, mentre que el cadet B era superat d'una forma clara, 78-35, davant el Finques Miravet, el Sant Feliuenc B. Pel que fa amb el preinfantil, guanyava d'una forma contundent, 27-77, a la pista del Súria. I acabem encara amb dos marcadors més, el del Mini A, que guanyava 39-46 davant el Club Delfos Cornellà, mentre que el Mini B perdia 61-16 davant el Casino del Centre. Fins aquí, per tant, el nostre temps dedicat al món del bàsquet. D'aquí un instant, temps per l'hoquei patins i per parlar d'aquesta espectacular victòria del Club Patí Sitges a la pista del Monjos.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Vinga, doncs, com dèiem, temps per l'hoquei patins, per repassar com ha anat aquesta vuitena jornada a la Primera Nacional Espanyola amb l'espectacular victòria del Patí Sitges 7-10 a la pista del Monjos. És allò que un ha de mirar el resultat una, dues, tres vegades per pensar d'entrada si és cert o no. Aleix, bona tarda. És certa, aquesta...
Sí, sí, aquesta va de debò, no es capi, no, Santa.
Em comentava ara fa uns moments l'Aleix fora de micròfon... quan un es posa a intentar escriure la crònica d'un partit així, costa.
Costa, perquè a part que has de ser el més objectiu possible, malgrat siguis dels colors que siguis, home, descriure un partit amb 17 gols en el hockey és molt complicat. Uh-huh. Molt complicat perquè va ser un partit que el resultat ja ho diu, un partit molt ràpid, molt intens, que en cap moment...
Va de caure.
Paraven de caure els gols, per un cantó a l'altre, penaltis, faltes directes. Intens, total.
Insisteixo, potser em faig pesat, però aquest tipus de resultats, ara els repassarem, però tenen molt a veure amb tota aquesta qüestió de la nova normativa. Estem d'acord?
Sí, totalment. El que passa que per a una persona que escriu la informació de l'hoquei, escriure una crònica d'un partit de 17 gols, doncs no és fàcil.
Sí, amb els gols ja ocupes dues pàgines pràcticament.
És molt complicat i a més no pots explicar com ha sigut perquè si no realment te portes tota la crònica, no? Sí, sí. Tan sol per escriure com han estat els gols. Sí, i estic d'acord. I a més, jo ho deia aquest matí, m'agrada aquesta nova normativa, tot i que... s'ha parlat molt de los àrbitres, de l'apreciació en àrbitre i tot això, però també ho deia el Javi Navarrete, estan aprenent ells i nosaltres, i evidentment això tenim que tenir tranquil·litat i esperar que ells assimilin bé l'arbitratge, les seves apreciacions, i que nosaltres doncs acabem d'aprendre tota la normativa d'aquestes noves, no? I estic d'acord, amb el Javi, i estic d'acord amb que aquesta normativa al Patí Sitges l'ha anat molt bé, perquè és un equip molt jove, és un equip de futur, jo ho deia ahir, és un equip que si mantenim categoria l'any que ve amb aquest equip pot fer meravelles, i espera't aquesta segona volta, eh? I no ho dic perquè guanyés 7-10, ho dic i ja ho vaig dir a principi de campionat, quan vaig veure l'inici del Patí Sitges, que quan juguen a l'hoquei saben, i saben un tros.
Una dada important del partit de dissabte, s'enfrontaven Monjos i els Sitges, dues concepcions totalment diferents del que és l'hoquei. El cinc inicial, te'n recordes?
Sí,
és important que ho diguis, perquè la gent se n'adonarà.
És molt important. El cinc inicial era l'Àlex Ribó.
25 anys.
25 anys, més o menys. Sí. No me'n recordo. L'Òscar Martínez, 19 anys. el Brandon Carrara 18, el Pablo Aguarón 17 i l'Oriol Borràs també volta als 25 i tants. Sí, sí.
S'enfrontaven a jugadors com el De Moy, el Briggs, el Lupi, que són jugadors ja més experimentats.
Sí. Tot s'ha de dir que són més experimentats i, bueno, encara que compten amb alguns joves, però sí, sí, la diferència entre tots els equips en aquest aspecte és brutal. Però, bueno, amb el que diu el Toni una miqueta de què donarà aquest equip, no és a partir d'aquest resultat. Jo crec que el Sitges, malgrat hagi perdut o hagi guanyat els partits que ha jugat, respon a una idea de hockey
molt concreta, no?
Molt concreta, que acabé jugant des del principi de temporada. No és un equip que tots els partits, malgrat vagi per davant o per darrere, varia el seu estil. No, sempre a una idea fixa i a partir d'aquesta idea desplega el seu joc.
Dues concepcions diferents. El Monjos, que també s'ha trobat circumstancialment aquesta temporada, diguem-ho així, a la Primera Nacional Espanyola. El Monjos, recordem, abans m'ho explicaves, Aleix, clar, va comprar la plaça per estar a Primera Nacional Espanyola. Potser no era un equip concebut per jugar a aquesta categoria.
A veure, no concebut no és la paraula, és que no s'ho esperaven. A veure, concebut està clar que sí, perquè jugadors com Xavi Briggs, Pere Vàries, Oscar Lupión,
De Moya, clar.
És quasi un quinteto que lliga.
D'acord.
Sí, però en fi, a lo millor no, mentalment o no estaven predisposats a agafar la manera que s'ha de jugar a Primera Nacional Espanyola, que no és diferent de la catalana, però és una altra història. I per tant, a lo millor, no sé, no vull dir una cosa que tampoc no la sé del cert.
Molt bé. Com s'explica un partit que inicialment el Monjos et fa 3 gols, vas 3-0 perdent, en altres circumstàncies és un partit que ja tens pràcticament perdut?
Sí. No, a veure, la sensació personalment, quan et marquen 3-0 en els primers 4-5 minuts, doncs penses, home, hosti, que millor, amb una altra normativa un pensaria, avui anem a jugar que no ens en fiquin més,
que no ens golegin.
Però a veure, l'equip va ser totalment atrevit i va seguir lluitant, com ells saben, amb el nou reglament et dona és el que estem parlant, et dona la possibilitat de canviar el partit en un instant, sigui per una falta personal, sigui per un penal. Una jugada aïllada d'aquestes et torna a ficar el partit i a mica en mica vas arribant, però ja et dic, el marcador aquest és un marcador que t'has de mirar el partit més d'una vegada, perquè molt, molt vibrant va ser el partit. Mm-hmm. Molt.
Va sorprendre el 5 inicial?
Em va sorprendre més...
Sincerament,
Per la joventut. Però...
D'entrada, perquè aposta per un home com el Brandon, que fins ara no havia tingut...
No, però no és que em sorprendés perquè no estava capacitat. Simplement que davant d'un equip que veterà, que sabia a què jugava... Em va sorprendre, però bueno, jo confio en els 10 jugadors que hi ha en aquesta plantilla i a seguir, que no... És allò que dius, hosti, potser aquests ens apretaran perquè són un equip jugador, però bueno, però que el talent que tenen ja ho supera tot. Tenen un talent immens i unes ganes, i a més nanos com el Brandon, com el Pablo, com l'Òscar, però i altres... despleguen una il·lusió i una intensitat a la pista que ho pot amb tot i
que no tenen por, no?
Que no tenen por, els hi fan una falta i s'aixequen. La pressió del públic, no, ells van a la seva, que és jugar, i sí, molt bé, la veritat.
Un equip descaradament jove.
Una miqueta, jo quan l'Aleix deia això, una miqueta, per lo que he vist, jo no he pogut veure el partit, però per lo que m'ha explicat l'Aleix i el que està explicant, una miqueta el que va buscar el Javi era canviar una miqueta l'inici d'un altre partit, ha comptat amb uns homes que potser ell ha buscat una cosa i amb aquests ha buscat velocitat. Jo crec que el fet de no jugar amb Rutells, per exemple, els primers minuts, jo no sé si va jugar al partit o no va jugar al partit.
Sí, va jugar i va marcar.
El fet de no jugar al principi és perquè buscava amb aquests jugadors més velocitat. El Marc és un jugador molt bo, però és un jugador que potser relenteix més el joc. En canvi, jo penso que al principi, me dona la impressió, no vaig veure el partit, però per lo que diu l'Aleix, va buscar velocitat, desgastar d'alguna manera el Monjos,
Sí.
Clar, saps que davant monjo, és un equip veterà...
Desgastar el monjo per a després treure profit. I jo penso que el va aconseguir. I potser és el que tenia que haver fet amb l'equip com el Raspeig, que era un equip també que va venir aquí doncs, amb l'oposat, si el, que és el que jo em vaig queixar, si el Sitges li dona menys intensitat al joc, jo estic convençut, ara per ara, que el Sitges, com va jugar, guanya el Raspeig i per goleixada.
Es pot fer una lectura negativa dels 7 gols encaixats? Clar, de la mateixa manera que tu en fas 10, no. N'encaixes 7.
No, no, i ho dic personalment, no, perquè són coses del nou reglament. A veure, sempre hi ha els típics errors que poden ser un penal d'aquest tonto, el fet d'arribar a les faltes directes, però van ser més jugades a pilota parada que amb el nou reglament és molt difícil de poder evitar. A veure, tu no pots estar... Quan es portes ja nou faltes personals, no pots estar més de 4 o 5 minuts amb nou personals, perquè saps que tard o d'hora et pitarà una falta. També em sembla que una falta va ser, una falta directa va ser d'una blava a l'Òscar. Són coses... Jo dic que sempre les coses es poden evitar, però quan vas amb un ritme tan elevat, tan intens, no et mires a pensar en els petits detalls que poden fer evitar un penal. El 7-10 ho reflecta, és un partit que tots els equips van anar per totes a marcar com més gols millor i, uh-huh. I no crec que fos culpa de... És un fet instintiu
ja.
Moltes vegades és el que parlem, els peus amb aixecar l'estic són fets que els jugadors no poden canviar de la nit al dia i a vegades això és el problema que, uh-huh. que hi ha.
Aquest estil ha de ser el que ha de prevaldre, tinguis al davant el Monjos, tinguis al davant el Voltregà. És a dir, aquest equip ha de jugar sempre així perquè està demostrat que si juga així doncs obertament, a cor obert, com es diu, doncs podrà perdre, evidentment, perquè un mal dia el té tothom i sempre tant, tens i un rival al davant que és tan o millor com que tu.
Sí.
Però s'ha de jugar sempre així?
Jo crec que els jugadors, ells mateixos, saben que el que han de fer és sortir a menjar-se el món. Així de clar. Saben que aquest any... Aquest equip és un equip jove, molts jugadors tenen l'oportunitat de mostrar-se al món, com qui diu, uh-huh. i l'únic que saben que cada partit, sigui l'Ultragà, sigui els Monjos, sigui qui sigui, han de sortir a per totes i a guanyar, amb la mentalitat d'anar a guanyar, a porteria. Han de ser descarats, i tractar de tu a tu al rival, perquè per molts joves que siguin no són ni menys ni més que l'altre són...
Que la resta.
És clar que el Sitges ha començat de zero i té que començar amb un model propi. Sí. I si el Sitges té aquest model, doncs són els altres equips els que tenen que intentar jugar-li al Sitges, no el Sitges a l'ordre més. Si el Sitges fa el seu patró de joc, el seu model de joc, jo crec que aquest Sitges, amb la qualitat que té els jugadors, donarà molt. Però és això, ell té que seguir el seu model de joc, no té que mirar l'ordre més. Seguir el seu model i amb això podrà fer moltes coses.
Toni, Aleix, permeteu-me que comentem una miqueta com ha anat aquesta 8a jornada, la primera nacional. Repassem marcadors, comentem algun d'ells que també és força espectacular. Per exemple, el Tordera es va imposar per 4-2 a l'Areces, el Voltregà va guanyar 4-2 al Centro Asturiano, resultat aquí espectacular. El Covendas 13, Raspeig 2,
sí,
un altre
sí.
Partit boig,
està
sense veure'l ja podem imaginar més o menys com va anar la cosa. O el Sant Antonio 8, Sant Feliu 5. El Vigo Stick que va perdre 3-5 amb el Cerdanyola, el Vendrell i el Mataró van fer taules, van empatar 2-2, el Calafell 4, Oviedo 3 i el ja comentat Monjo 7, Club Pati Sitges 10. Això vol dir que el Voltregà continua liderant la classificació, 19 punts, 16 suma el Vendrell, en tercera posició se situa l'Alcobendas amb 15, els mateixos que el Cerdanyola, el Calafell és 5è amb 14, 13 per Sant Antonio, el Centro Asturiano també suma 13, 12 per Tordera, el Sant Feliu es queda amb 11 punts, aleshores tenim amb 9 punts a l'Oviedo i el Sitges, que hores d'ara escaparia
sí.
de la zona de descens directe és perquè
fet.
És 6è per la cua, fantàstic. El Mataró en suma 8, els mateixos que l'Areces i el Raspeig, i el Monjos es queda amb els 6 punts que tenia abans d'aquesta jornada, i el Vigo Stick que... mal que em pesi, doncs em sembla que és un dels equips ja condemnats a perdre categoria.
No podem dir en veu alta, però bueno.
Sí, sí, doncs ho podem dir una miqueta més baix.
I tu imagina, perdona, Pitu, sí? Tu imagina aquests 6 punts que ha perdut, amb el 3 amb el Raspeig i 3 amb el Tordera, ara estaríem parlant de dalt de la classificació, quan jo penso que amb el Raspeig el Sitges podia haver guanyat bé i amb el Tordera també.
Sí, sí, sí. Tindries 6 punts més, estaries amb 15, mira, tercer o quart. Però bé, en fi, sempre es diu el mateix, no?
Sí, sí.
Un record
si dels... Si la paguéssim, sí,
sí, sí, sí. Sí, el que passa que és un partit de casa, sí, és un partit, sí, sí, on sí, el Sitges fa lo difícil fora i potser ha fallat amb un Raspeig que jo vaig veure que se podia haver guanyat bé, i és això, no? Però molt bé, no? Jo penso que aquest Sitges pot fer moltes coses, queda molta competició, i mira, la prova la tens al Vendrell, i comença a fluixar, eh? El ritme anava molt fort i ara ja comença a fluixar perquè és molt complicat aguantar el ritme.
Serà una lliga mogudeta.
Mogudeta. I jo sóc dels que penso que és millor anar de menys a més que no de,
sí,
més a menys.
Sí, sí. Correcte. Sí, sí,
jo també. Si aquest equip ha d'anar més, doncs perfecte. Se li pot perdonar tot el que ha fet fins ara, que és molt perdonable, sí, sí, tenint en compte aquesta teoria que deia el Toni, que és un equip que comença de zero.
Jo, l'objectiu que em marco, mentre mantinguem la categoria, jo ja em consideraré feliç, perquè començant de zero com estem començant, ja és una fita important amb el nivell que hi ha.
Ens agafem fort perquè venen curves, eh? Voltregà dissabte i
Alcobendas.
Estem parlant de que en dues setmanes t'enfrontes al líder i al tercer. I depèn com vagin les coses, al segon.
Bueno, el que anem dient, no ens hem de rugar davant de ningú. Que vingui el que vingui i a veure què passa. Jo crec que...
A veure, d'entrada tu, amb el Voltregà tens les de perdre.
Sí, 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 sí,
no, sobre el paper,
és, és el líder, té un equip que manté, no dic quasi tots els jugadors, però una bona part de l'equip que estava l'any passat a l'Hockey Lliga.
És el màxim favorit.
És el màxim favorit, sí, a pujar, sí, sí, tothom, sí, sí, sap, sí, com qui és el Voltregà.
Sí, sí.
I
que, bé, sí, pràcticament podem dir que el Voltregà tornarà a l'Hockey Lliga.
Exacte.
Hauria de patir un daltabaix molt, molt important.
Sí, jo estic, sí, convençut, sí, que tornarà. Però també estic convençut...
Home,
que...
s'ho agrada treballar, eh? Sí. Evidentment, ningú li arreglarà
res. No, tindrà que treballar, de fet ho està fent. Però estic convençut que el dissabte no guanyarà aquí. Estic convençut, eh? Jo penso que el Petit Sitges...
Un punt seria bo pels Sitges?
No, sí? Sí, sí, i fins i tot jo crec que els tres, eh? A veure, si el Sitges juga com és habitual en el seu joc i amb el seu patró, jo penso que pot guanyar el Voltregà, per què no?
El que està clar que el que ha de fer el Sitges és si li posa les coses difícils al Voltregà, malgrat es perdi o els guanyi, jo crec que la gent ja hauria d'estar satisfeta. Un equip com el Sitges amb el Voltregà, tal com està les dues plantilles, fer una olla de pressió a casa i que un rival fort es trobi incòmode, i això ja seria un èxit.
I el que dèiem abans, no? que l'equip sigui fidel al seu estil, no?
Sí,
i al,
sí,
seu,
sí,
descaro, diguem-ho així.
Clar,
no?
Sí, sí.
És igual que tinguis al davant el Monjos, com el Bigostí, com el Raspeig.
I ho serà, eh? Ho serà.
Sí,
serà,
sí,
fidel,
sí, sí, sí,
al seu estil, no s'arronsarà, seguirà jugant com està acostumat a jugar els nanos, perquè són jugadors que creuen molt en ells mateixos, i crec que el Voltregà serà el que tindrà que treballar i molt per a guanyar el Petit Sitges.
No, i a més que a veure, que també val la pena lluitar i superar totes les possibles crítiques que de la premsa veïna d'aquí Sitges pot existir aquest equip, perquè jo sento comentaris sincerament de gent que no ha vist jugar aquest equip, que el critica
obertament.
Que a mi...
Són savis, saben molt.
Sí, no, però sap greu...
Jo mai criticaré un equip si no l'he vist jugar.
Clar, sap greu que...
Quina crítica pot rebre un equip com el Sitges?
No, que jo ja ho deia, pregunto, a principi de temporada. Tipus d'aquestes crítiques vastes, com qui diu, que sense veure un partit de l'equip diguin això.
Sí, sí, tinguin el... La llicència per dir
el que... Sí, sí, no. A mi, el dia que vinguin al pavelló i vegin l'equip, respectaré qualsevol opinió. Com nosaltres hem fet, que hem anat al poble veí a veure l'equip, i hem disfrutat, i a veure la trajectòria que està tenint el Vilanova, molt bona, però que... Criticar no, però insinuar que s'estan fent malament les coses sense haver vist i sense haver... tingut una visió del que s'està fent, pues no em sembla correcte, però bueno.
Bé, en qualsevol cas són opinions i una miqueta...
Sí, no.
És respectable.
No m'han d'influir. Final de temporada ja, ja es parlarà.
Parlant del Vilanova, l'amic Carlos Figueroa, que s'ha fet càrrec de l'equip femení, ja ho parlàvem divendres, Toni.
Ho veia venir.
Va debutar amb el peu perquè va perdre amb el Cerdanyola. Estem parlant de l'hoquei lliga femenina, eh?
Sí. Home, clar, és que el Vilanova té el que té. Té un bon equip femení, però és un primer any a l'hoquei lliga. No serà fàcil, el que passa és que, clar, Carles està allà per...
Home, és un nou repte per ell, eh?
Sí.
Quan el Carles va estar aquí, el Sitges també era un repte important per ell.
Ell ja va fer referència, no?, que s'havia parlat molt del repte d'ell aquí al Sitges, ho va agafar, perquè amb ell els reptes, clar. I ara ha agafat aquest equip per lo mateix, no?
Una persona com el Carles, si és el que diem, si va venir aquí amb un repte, amb un equip de baix, i ara amb un equip femení, és una persona que ja és que no pot trobar més reptes.
És que penso que és el que li falta, no?
Ho ha guanyat tot,
ha pujat equips de primera nacional a l'hoquei lliga, ha estat al Patí Sitges, l'únic que li faltava és portar un equip de noies i fer-la campiona.
Un equip de Benjamins i fer-lo campió de tot.
Però jo me n'alegro perquè, mira, si li va bé, jo me n'alegro que equips com el Vilanova femení o masculí li vagi bé. Una cosa que sigui de Sitges i jo, però no m'amago que m'agrada que el Vilanova en aquests moments tingui un entrenador femení com el Carlos Figueroa.
Sí, però que pensin que nosaltres també l'hem tingut, eh?
Sí, no, però... però
som els Sitges, no?
Però és allò que a vegades són coses que es volen crear rivalitat, es volen crear friccions que no tenen sentit i al fons no és això, perquè el món del hockey és molt petit i aquí tothom ens coneixem. Clar. I el que es tracta és de que el hockey vagi a l'alça i que homes com el Carlos Figueroa, que ho han guanyat tot i que són una de les eminències del hockey, pues que agafi un nou repte com amb una categoria com la lliga femenina, que és de nova creació, que es vol impulsar i tot això, és està molt bé.
Parlant de la hockey lliga, sembla que el Barça aquest any, senyors, no té rival,
com sempre.
No.
I aquest any amb més veres que no hi ha playoff.
No, perquè l'únic que podia fer una miqueta d'ombra era el Vic, no? Sí. Que el Reus és un equip molt veterà, jo ja ho deia a principi de campionat, ho vaig dir a tu, sí. Que el Reus és molt veterà i amb aquesta normativa no sé si l'aguantarà, i la prova la tens, que el Reus va cap a darrere, no? Perquè és molt complicat. Però... són molts anys de los jugadors, és un equip molt veterà i evidentment quan trobes un equip jove i li marca el ritme, li costa.
Però ho hem comentat amb el Pitu fora de micròfonos abans, que tot, jo crec que també depèn de l'aspecte econòmic. Amb una lliga tan potent, tu veus el Barça, que té el Barça,
sí,
tots
sí,
ho sabem.
El que és el Barça, sí.
Però quants equips li poden fer front a un equip com el Barça?
Pocs. Jo me sorprenc una miqueta la trajectòria del Vilanova. Jo penso que Vilanova està fent una campanya molt bona, amb un equip molt jove, un equip de futur, i és això el que jo espero dels Sitges. Que amb aquests jugadors tinguem un equip de futur i que és la joventut la que té que portar endavant a los equips, no? I és la joventut la que té que portar endavant aquesta normativa de l'hoquei.
No, està clar. A mi ho sento molt perquè, mira, el Reus i el nostre amic Eric Roqueta... Que ho sento molt per ell, però,
sí,
mira,
bueno, però ell fa una
però
feina.
Si hi ha un equip jove i sobres de la comarca, pues, està bé que també guanyi, que estigui a la posició que estava. Em sembla que va tercer o quart.
Sí,
va guanyar el Reus, no?
Sí, 4-5 a la pista
del
Reus.
Al final va guanyar i tot. Imagina, empatat amb el Barça i ha estat capaç de guanyar el Reus.
Sí.
Una temporada, és un equip molt jove, eh?
Una temporada, doncs, de moment notable per al conjunt vilanovià. En qualsevol cas, tornem aquí a casa per recordar que dissabte ve el Voltregà, que és un senyor partit, és un partit en majúscules. Un partit on es veurà l'atreviment que té aquest equip, jove del Patí Sitges, i a veure si se li puja una miqueta les barbes del Voltregà.
Tothom ha d'anar al pavelló a omplir, és aquí faig una crida a l'afició, simpatitzant o qui s'interessi.
Sí que és un cap de setmana complicat perquè és el cap de setmana, és el pont de la Puríssima, no sé
però és una bona hora per pujar i per fer pinya un equip que de veritat que agraeix. L'altre dia els monjos van anar pares, van anar els nens de la base, van anar gent i es va fer un bon ambient i això...
És un equip agraït.
Exacte, l'equip ho agraeix, són molt agraïts.
Molt bé. Doncs acabem el nostre temps dedicat al món de l'hoquei amb els resultats de la base que tenim al damunt de la taula. Aleix.
Sí, pues, Toni, aquesta setmana el Júnior ha tancat la lligueta, guanyant, com sempre, 2-11 a la pista del Montbui. Ara estan esperant a les eliminatòries per accedir als campionats. El Prebenjamí va guanyar 3-0 al Caldes de Montbui i l'Alevice va perdre 0-8 amb el Cambrils.
Molt bé, doncs constatar de nou aquesta gran trajectòria de l'equip júnior que aquesta temporada...
A veure, és la gran esperança que té el club.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí, Aleix, moltes gràcies.
Vinga, Pita,
bona setmana, adéu-siau.
Bona setmana.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Doncs encarem ja aquesta recta final del temps de descompte en aquest dilluns 30 de novembre de 2009. Hem de parlar de futbol, hem de parlar de molt bones notícies perquè, a excepció del sènior femení del club de futbol Sobrense, que va perdre ahir per 1-4 davant el Palau Anglesola, doncs la resta són tots molt bons resultats, com per exemple el retrobat Sitges, que va guanyar 0-2 dissabte a la tarda al camp del Camp Clar. Es trenca, per tant, una mala ratxa. És la segona victòria fora de casa, amb gols que va marcar Néstor i Marc, una a cada part. Victòria cara al cap i la fi perquè el Sitges va patir dues lesions importants com les que van patir Uri i Carlitos. En fi, un molt bon resultat per al Sitges que trenca ja aquesta barrera dels 11 punts. S'havia quedat una miqueta encallat amb aquests 11 punts i ja en suma 14. També complicat ho va tenir ahir el Sobrense al Municipal d'Iguadols. El Marianao B, el QE, es va avançar amb un 0-2 molt perillós. La reacció del SU va ser encomiable. Al final, victòria dels homes de Jordi Serra per 3-2 amb un gol, doncs, Salvador al minut 91. I molt bones notícies també de l'Internacional, dèiem divendres. Arribarà aquesta primera victòria? Doncs ha arribat al camp del Sabadell B, un equip ben classificat. Els homes de Pedro Varela es van acabar imposant per 1-2 i per tant ja tenim aquesta primera victòria de l'Inter de Sitges. En fi, d'aquí una estona ens hi posem. Ara hem de repassar els resultats de la Blanca Suor. Vinga, doncs obrim plana futbolística repassant, com sempre, els marcadors del futbol base. L'Albert Lluís ens ha d'explicar què és el que han fet els diferents equips de la Blanca Subur. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem?
Avui només et donaré els resultats perquè no vaig estar allà i he arribat ara i encara no...
Molt bé, doncs cap problema.
Resultats sols.
Vinga, doncs.
El juvenil A, Viladecans 3, Blanca Subur 2. Juvenil B, Blanca Subur 7, Bas Espirall 0. Cadet A, Marianao Poblet 3, Blanca Subur 2. Cadet B, Santa Clara 2, Blanca Subur 0. Infantil A, Blanca Subur 1, Marianao Poblet 1. L'infantil B no s'ha presentat al Cunit. L'infantil C, Calaf 5, Blanca Subur 0. A l'Evin A, Blanca Subur 3, Òdena 0. A l'Evin B, Blanca 0, Sant Ildefons 3. A l'Evin C, Cubelles 11, Blanca Subur 0. Benjamín A, Blanca Subur 3, Cubelles 2. Benjamín B, Cubelles 5, Blanca Subur 1. I Benjamín C, Cubelles 2, Blanca Subur 4. Per últim, el 46 campionat de local de Pinsbens, amb promeses, Interarmaris 2, Construcciones Chechu 8, Remax 7, Òptica Holandesa 9, i Sixa 3, Mi Pintor 5. I en Pitufo, Restaurant Triana 3, Begudes Adell 0, Newton Informàtica 0, Camping Sitges 2 i Les Magnòlies 8, Hotel Estela 2. Tot esto es lo que ha habido, pero no te puedo dar crónica.
Molt bé, cap problema. Doncs amb els resultats del campionat local del Nou Pinsbens acabem, com sempre, aquesta connexió amb la Blanca Subur. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana. Adéu-siau.
Bona tarda, igualment.
Seguim amb més resultats. És temps ja de donar un cop d'ull als equips femenins del Club de Futbol Sobrense. Ha estat una jornada aquesta doncs negativa en tots els sentits, perquè han perdut l'Alevi Infantil, el Cadet Juvenil i també el Sènior. L'Alevi Infantil jugava aquí a Aiguadols. De fet, els tres equips jugaven a casa i els tres, com dèiem, van acabar derrotats. L'Alevi Infantil, Sobrense 2, Reus 3, van marcar amb els gols del Subo, Adriana i Filo, mentre que el Cadet Juvenil es va veure superat contundentment per el Sant Boià. Un gol a 5. L'únic gol del Sobrense el va anotar Esther. I també derrota del Sènior, que va acabar perdent per 1-4 davant el Palau Anglesola. Cubi va ser l'única autora d'aquest gol del Subo. Doncs tenim ja aquests primers marcadors damunt de la taula. És moment ja de veure què és el que ha passat a la preferent i a la primera territorial. Començarem, com sempre, donant un cop d'ull als marcadors i classificació al grup segon de la preferent. Resultats de la dotzena jornada, que han estat aquests: Rocatenc 1, Mollerussa 1, Alcarràs 2, Alcallà 1, Campclan 0, Sitges 2, Torreforta 4, Cervera 0, Horta 1, Olímpic Can Fatjó 3, Canyelles 2, Viladecans 2, Martorell 2, Morell 5, Pubilla Cases 3, Sant Ildefons 1 i Cambrils 1, Vista Alegre 1. El Vistalegre, després del seu empat a 1 al camp del Cambrils, continua mantenint el liderat, però ara amb una diferència d'un únic punt respecte a l'Olímpic Can Fatjó. El Vistalegre, com dèiem, líder amb 27 punts, segon l'Olímpic amb 26, 24 per Pubilla Cases, 21 per Alcarràs, 19 punts sumen Torreforta i Viladecans, l'Horta es queda amb 18, els mateixos que el Cambrils, 17 per Canyelles, 15 per Campclà, Morell, Cervera i Mollerussa, el Sitges que és 14, 5è per la cua amb 14 punts, el Catllà amb 13 i tanquen la classificació. Rocatenc amb 12, Sant Ildefons amb 10 i Martorell amb 2. El Sitges viatjava dissabte a la tarda a terres tarragonines, al camp d'un camp clar que fins aleshores només havia cedit 3 punts al seu terreny de joc. Toni, una victòria treballada, però molt important, perquè el Sitges trencava una ratxa negativa, però una cara victòria, perquè l'equip va perdre dos jugadors prou importants amb les lesions que van patir Uri i Carlitos, les dues per una sortida d'espatlla.
Sí, perdó, els dos jugadors van ser importar les seves lesions, el que passa que potser més important doncs la de Carlitos, doncs que al final ho van tenir que portar cap a un hospital de Tarragona, perquè evidentment si a un se li posava, a l'altre doncs no podien allà al mateix camp. Jo penso que el Sitges va fer justícia del seu joc, va estar molt bé al terreny de joc, molt ordenat, va saber en tot moment jugar-li al Can Clar, i penso que és una miqueta doncs el fet de que el Sitges estava jugant bé i no aconseguia resultats, ara ha jugat bé i per fi ha pogut guanyar. No es mereixia el Sitges els resultats que ha obtingut aquestes últimes setmanes, perquè si a Vistalegre va jugar bé, si a Olímpic va jugar bé, si aquí davant del Canyella va jugar bé o davant del Torreforta i tan sols va aconseguir del Martorell, potser el pitjor partit del Sitges, un puntet, i de Torreforta un puntet al Municipal, els demés l'havia perdut tots, el Sitges estava jugant bé però no guanyava. I jo crec que se va fer justícia amb aquest marcador de 0-2, un 0-2 que fins i tot és enganyós, perquè fins i tot el Sitges podia haver matat ja a la primera part.
Les coses no començaven gaire bé amb la lesió d'Uri. Uri que amb una caiguda doncs va veure com l'espatlla se li sortia. Sí que li van posar a lloc, com aquell qui diu, gairebé al moment, però evidentment no podia continuar jugant. Era un contratemps seriós per als Sitges. Deixava el terreny de joc un home doncs de molta qualitat, és aquell jugador doncs capaç de fer l'última passada, aquell jugador de jugar entre línies, aquell jugador de crear perill amb la seva qualitat.
Sí, sí, evidentment era una base important, i més als primers minuts de joc. Un home que podia desequilibrar en atac, i que doncs, és aquell que dona l'última passada, un home, jo diria que tècnicament del milloret que té els Sitges, i bé, perdre aquest jugador ja als primers minuts, doncs això era realment complicat. El que passa que va sortir Néstor i va fer el que tenia que fer, la seva feina. Jo penso que el gran que té aquest Sitges és que el jugador no se li pot negar que no ho doni tot. Tots els jugadors que surten, siguin a l'hora que sigui, sigui al minut que sigui, doncs ho donen tot per l'equip. I l'actitud d'aquest equip a mi m'agrada moltíssim, perquè és un equip que està molt ben sentat, que treballa moltíssim i que si guanya o perde, però ho dona tot. I en aquest cas jo penso que Néstor va fer la seva feina molt positiva. Va mullar, va marcar el primer gol dels Sitges i va encarrilar la victòria de l'equip.
Doncs talment com si fos libre dels Sitges, sortir i marcar. Pràcticament Néstor encarrilava aquesta victòria al camp del Camp Clar, fent el 0-1, passat ja en el quart d'hora del partit. I a la segona, Marc Gargà, amb qui teníem ocasió de parlar divendres passat aquí a la ràdio, doncs culminava aquesta magnífica victòria dels Sitges amb el 0-2 al minut 60. És la segona victòria fora de casa.
La segona victòria.
Es trenca una ratxa negativa, com dèiem a l'inici de l'anàlisi. L'últim cop que el Sitges guanya fora de casa, bé, fins ara era la victòria aquella de Sant Ildefons.
Sí, per això, sí, sí, jo penso que...
És important guanyar aquí, a Aiguadols, però també és, de tant en quant va haver rascat algun punt de fora.
Clar, és molt important, no? El que passa és que si rasques poc aquí i doncs no rasques fora,
sí, sí.
Clar, la cosa se complica com se l'havia complicat als Sitges. I torno a repetir, jugant bé, és que, clar, si tu treus una lectura que l'equip no juga res, doncs encara dius, bé, l'equip no juga bé, els rivals guanyen, nos passen la mà per la cara i nos tenim que conformar. Però en aquest cas, fins ara, el que havia passat una miqueta la mà per la cara havia estat als Sitges i havia acabat perdent. Jo crec que aquesta victòria és molt positiva, perquè si jugar un partit molt ordenat es guanyava al camp del Sant Ildefons, jo penso que jugant un partit molt ordenat s'ha guanyat Torrefort, al camp del
Camp
del Camp Clar, i doncs aconseguia 3 punts importantíssim, perquè, home, tal com anar el marcador i tot això, jo penso que aquests punts són idonis importants pel Sitges, però cal ara sumar amb el Viladecans, perquè si sumes amb el Viladecans, guanya aquí amb el Viladecans, doncs l'equip ja sí que donaria un respir i començaria a pujar posicions. No s'ha mogut perquè pràcticament la cosa la tenia bastant complicada ja.
No oblidem que el Camp Clar es va quedar amb 8 jugadors. Jo, i després li comentàvem al Manel quan va acabar el partit, per mi el culpable de que el Camp Clar es quedi amb 8 jugadors és el seu entrenador. El seu entrenador, que per cert va ser expulsat en vermella directa, com també ho va ser el Manel, però vàrem arribar a veure fins i tot que l'entrenador del Camp Clar mig agredia a Manel Rodríguez. Aquest senyor se li va anar una miqueta al cap de puesto, i bé, va ser una miqueta, repeteixo, el culpable de que l'ambient es caldegés una miqueta. En tot moment doncs el partit no va ser ni brut ni des del punt de vista d'aficionats va ser molt encès, però en qualsevol cas, repeteixo, clar, segons quines actituds des de les banquetes també encoratges a l'equip d'una manera negativa en aquest sentit.
Sí, sí, clar, ells pensaven que els Sitges que portava aquesta dinàmica bastant negativa doncs seria un rival fàcil per ells, i es van trobar des del primer moment un Sitges que li donava la cara al partit, li donava la cara a l'equip i realment estaven fent un bon joc. Això no va saber passar-se-lo a l'entrenador d'ells. Jo penso que és un home molt temperament, una mica xulet, i doncs això li va sortir malament, perquè li van expulsar 3 jugadors. I sí, no va ser un partit molt dur, però sí que algunes entrades d'ells van perdre una miqueta els papers. No van tenir que veure res, sobretot a la lesió del primer, dels Sitges, però potser sí que una miqueta la de Carlitos. Jo no dic que sigui intencional, però l'entrada era forteta, i d'alguna manera Carlitos va portar la pitjor part. Va tenir fases del partit que ells van apretar bastant el seu joc dur, i els Sitges va fer el que tenia que fer. Jo penso que és una gran victòria. El Camp Clar és un camp complicat i és un rival difícil al seu camp. Per sort, per nosaltres, l'afició va estar molt bé.
Sí, sí,
bé.
No va ser un partit gens
l'afició
escalfat.
L'afició molt conforme. A més, estava veient com estava guanyant els Sitges i bé. I doncs, en lo de més, potser apartant una miqueta el seu entrenador, lo de més, jo penso que va ser un partit molt ben jugat pels Sitges.
Com dèiem, una victòria cara, el Manel Rodríguez, que no podia comptar aquest diumenge amb el Viladecans, ni amb Uri ni amb Carlitos. Probablement Carlitos és qui estigui més temps, entre unes 3 i 4 setmanes. L'Uri probablement doncs, no trigarà tant. En qualsevol cas, el Manel haurà de recomposar una miqueta les seves fitxes.
Sí, clar.
Li dèiem, ara ho escoltaran, que bé, ara queda tota la setmana per treballar. Dependrà de com vagin evolucionant els entrenaments, de qui estigui millor, de qui no estigui tan bé,
clar,
per fer un 11 de garanties, certament amb el Viladecans.
Sí, clar, és una missió a treballar al llarg d'aquesta setmana. Va sortir Edgar, potser en un moment complicat, potser quan ells més estaven apretant, i substituir un home que havia estat lesionat com Carlitos. Jo penso que la feina que va fer l'Edgar va ser positiva, i fins i tot l'entrenador, així, Manel així lo va veure, no? Perquè no era fàcil en aquell moment, doncs suplia un jugador que lo estava fent bé, i tu que venies de la banqueta, no? Edgar pot ser un
podria ser una opció, sí, una per opció. Ocupar el lateral dret,
sí.
També tens l'opció de que l'Àxel torni a aquest lateral dret, tot i que l'Àxel va fer un partit molt molt notable al mig del camp.
Me va agradar més al mig del camp
que
no de lateral,
que no passa la defensa, sí. Bé, ja tens dues opcions, substituir l'Uri, doncs bé, tens l'opció natural que vas fer dissabte
amb el Néstor.
Posant Néstor, no?
Sí, sí. I a més faltava un jugador,
sí, sí,
important, com l'Àlex Gaitán.
Àlex Gaitán,
que és
sí,
un
sí.
jugador doncs, que pot moure molt bé la fitxa allà al terreny ofensiu dels Sitges, i també és una base més que
també,
tindrà
també
per moure el Manel.
Sí, sí, doncs són opcions que el Manel haurà de treballar al llarg d'aquesta setmana per rebre a la Viladecans, al municipal d'Aiguadols, aquest proper diumenge. Doncs anem a escoltar què és el que comentava el míster del Sitges, satisfet evidentment pels tres punts, no tant per les lesions, i reflexions interessants, com per exemple, sí que en aquest partit hem comès errors, com hem comès en altres partits, però aquest cop doncs, l'equip ha acabat guanyant.
Sí, és una situació, com em parlava, molt estranya, que no passa habitualment, ni molt menys, gràcies a Déu. I avui s'ha donat en dos jugadors nostres, no? El cas de l'Uri és una miqueta menys greu, en el sentit que ja li havia passat, no li ha sortit del tot, se li ha mogut, i això jo suposo que en 15 o 20 dies de recuperació podrà tornar a jugar, no? El cas del Carlitos pot ser més greu perquè no li havia passat mai i ara el portaven cap a l'hospital, no han aconseguit posar-li a l'ombro lloc.
Com dèiem, l'equip ha hagut de pagar un preu excessivament car, però bé, ens quedem amb el 0-2, amb la victòria, un partit massa accidentat, no?
Bueno, penso que hem sortit pel partit des del primer moment, hem fet el gol, hem tingut dues o tres ocasions molt clares, a la segona part els hem aguantat aquells 20 minuts que sabíem que ells apretarien, hem fet el segon, i jo crec que després ha sigut un partit entre les expulsions, les lesions nostres i de més, un partit que ja no, que podria haver acabat fa 25 minuts, no? Perquè ja no havia partit. Els últims 20 minuts del partit han sigut entre aquells cada vegada eren menys, i nosaltres estàvem més pendents del que li passava amb el Carlitos que del que estava passant al camp. Realment el partit s'ha trencat, no? Ha sigut un partit molt estrany al final, sobretot ha sigut molt estrany.
Ells es queden amb 8 per culpa del seu entrenador, està clar.
Bueno, és igual, jo que faig el que vulguin, ja està clar que no és el meu problema, i està clar que personatges així més van no fer ni comentaris, no?
Això,
no?
Però què ha passat? Perquè hem vist que fins i tot t'ha arribat a...
Res, ha passat res. Ell estava parlant, li ha dit tres o quatre vegades amb el meu jugador no sé què, i al final li ha dit que es callés la boca, que amb el meu jugador no els digués res, i s'ha encarat, i ha fet el tonto, ha fet una empenta de tontet. El que passa que el Linier no sé què ha vist, el Linier, perquè clar, jo no he fet res, ha sigut ell que ha vingut a la meva banqueta, però bueno, coses que passen, no té més importància.
Bueno, que dèiem al principi, avui probablement hem vist la millor versió dels Sitges, un Sitges que ha sortit més posat des del principi, més concentrat, atent, que és una miqueta el que reclamàvem, no?
Jo penso que... aviam, nosaltres no... Jo quan m'he queixat sempre no m'he queixat mai que l'equip no surti concentrat i atent. Normalment ho fem. El problema és que cometem errors un pèl absurds, no? Que a vegades ens costen gols. Avui també n'hem comès algun.
Sí.
El que avui no ha entrat, no? Sempre no tenen la mala sort que cada fallo serà un gol, no? Però també n'hem comès algun de tonto avui. Bueno, hem d'intentar corregir-ho, això. Està clar que també venim de perdre els partits seguits, on hem comès moltes errades molt tontes, i potser ens falta aquella seguretat, no? Sobretot a darrere. Al principi érem un equip molt segur darrere i ara hem perdut aquella... I tenim bons jugadors, perquè no som els defenses ni molt menys, però ens falta potser un pèl més de plom i de seguretat, no? Avui, doncs, jo penso que l'equip ha jugat doncs, com ho tenia que fer, no? No els hem deixat jugar des de darrere mai, els hem apretat al mig, avui la incorporació de l'Axel al mig del camp jo penso que ens ha anat molt bé, hem recuperat el central, el Guzmán, que també és important, pràcticament el Guzmán i el Capas junts no havien pogut jugar mai encara, quan no estava lesionat un estava lesionat l'altre, això és important, però... com et dic, hem de millorar aquest aspecte. Avui és allò que diguem, no? Quan guanya sembla que tot està bé i hem comès els mateixos errors, potser no tants, avui n'hem comès un parell o un, però també molt greus, no? I això no podem donar aquestes avantatges al rival.
Per com ha celebrat l'equip els gols, sobretot el primer, es veia que l'equip estava enrabiatat i que necessitava una victòria com la d'avui.
Bueno, hem passat una setmana molt complicada. És així, vull dir, nosaltres portàvem dues derrotes, ens hem vist a baix de repent a la classificació quan jo penso que no hem jugat per estar tan a baix i això fa que perdis la confiança una mica, que l'equip no es vegi igual. Al principi quan guanyàvem i aquelles tres victòries consecutives tot era de color de rosa, ens vam posar pràcticament a dalt, bueno, i jo sempre els he dit amb ells, la Lliga és molt llarga, hi haurà moments millors i pitjors. I una miqueta el lema d'aquesta setmana és de les situacions dolentes també se n'aprèn. Aquest equip és molt jove i s'ha de curtir i si sabem sortir d'això ens farem molt forts. Avui ha sigut el primer pas, jo penso que està clar, aquesta victòria una mica reafirma el que pensàvem, de que l'equip no és un mal equip ni molt menys. Aquest és un camp que aquí només havia guanyat el Viladecans, és un camp molt complicat. I aquesta victòria ens reafirma una miqueta amb el que hem dit sempre, no? que és un bon equip, el que passa que clar, hem de millorar molts aspectes i hem de saber sortir de les situacions difícils. Avui ha sortit una situació molt complicada, hem arribat aquí, se'ns ha lesionat potser el jugador més desequilibrant que teníem al camp, però és que ha sortit el Néstor, ha fet un gol i ha treballat com un boig, no? I bueno, és una miqueta el que volem, no? Aquest esperit, independentment de que després pues, siguem millors o pitjors, no? Hi haurà dies que sortiran les coses millor, hi haurà dies que sortiran les coses pitjors, nosaltres sabem que tots els partits no els guanyarem, però el que sí que sabem és que tenim un equip competitiu per lluitar amb tothom, i avui s'ha demostrat, no?
Permeta'm que et parli d'un jugador, Pardo, un jugador que penca, que treballa, que es trenca les banyes, però és que no té sort de cara a porteria.
Jo t'asseguro que Pardo és un tio que fa 15-16 gols per temporada. Aquest any ell ha sortit avui enfadadíssim amb ell mateix, mosquejat, fastiguejat de la situació aquesta. Ha tingut durant la temporada 3 o 4 gols molt clars,
sí, per això.
I els ha fallat tots. Jo estic convençut que el dia que li entri una, potser aquell dia en farà 3, però ara està en aquest neguit. És un noi una mica neguitós, és un noi molt, en aquest sentit, molt activat, i potser aquest és el seu problema, no? que quan es troba davant del porter vol fer tot molt ràpid i a vegades avui mateix hagués pogut prendre una cervesa i xutar, no? I ha volgut xutar una mica, sí, sense massa sentit. Jo li dic, em sembla que està tenques els ulls, no? Vull dir, clar, has d'estar més tranquil, hi ha pilotes que amb l'interior del peu no fa falta ni xutar fort, vull dir, i tu vols trencar la pilota i a vegades la pilota no s'ha de trencar, no? I bueno, ja et dic, el dia que li entrin, i t'asseguro que és un tio que fa gols, perquè si veiessis els entrenos quedaries parat, i fots uns gols per l'esquadra... Però després, el dia que no li para el porter, li fot un paradón, la tira fora, o com avui, que no sé ni què ha fet, vull dir, és que és mala llet. Jo penso que, et dic, és un noi que s'ha de desactivar, no? Ha de perdre aquesta pressió que té ell mateix, en aquest sentit, perquè si ell es tranquil·litza davant del porter, jo penso que és un home que, a més, per la seva velocitat, se'n trobarà durant la temporada moltíssimes de situacions aquestes.
Les lesions de l'Uri de Carritos t'obliguen a recomposar l'equip, no sé de quina manera, no? De cara a diumenge.
Ara a disfrutar una mica la victòria, perquè és aquesta, i jo què sé, és que no ho sé. Ara mateix estic, si m'ho paro a pensar, diumenge haurem de fer un equip de circumstàncies, està clar, però també hem acabat amb un equip de circumstàncies i hem acabat bé i hem pogut fer el tercer, vull dir... durant la temporada ja se sap que lesions en tindrem, vull dir, no és evident, no? Però també és veritat que el diumenge haurem d'inventar alguna cosa, perquè bueno, inventar no, sinó hauran de jugar jugadors que no venen jugant habitualment i diumenge ho hauran de fer.
Això, el que ara pot ser un mal de cap, potser a finals de setmana no ho serà tant. Manuel Rodríguez, que haurà de confeccionar un 11 de certes garanties per rebre diumenge, com dèiem, a la Viladecans, i bé, sumar 3 punts més que li anirien molt i molt bé a l'equip, bàsicament per instal·lar-se ja en una línia més regular. En qualsevol cas, doncs, destaquem aquest 0-2 del Sitges, al camp del Camp Clar, un rival doncs complicat, com ho són tots a la Preferent. Temps ja de repassar la primera territorial, perquè hi ha hagut alguns resultats també prou significatius. Doncs la 12a jornada, el grup tercer de la primera territorial ens deixa aquests marcadors. Penya Barcelonista 5, Roses 0, Joventut Prat 1, Cervelló 2, La Múnia 1, La Guàrdia 0, Vallirana 3, Sant Joan d'Espí 1, Martinenc 3, Barceloneta 3, Penya Barcelonista Anguera 2, Espluguenc 3, Espirall 0, Sobrense 3, Marianao B 2, Vilanova B 3, Carmelo 2 i Ribes 0, Sant Mauro 4. Atenció al Ribes, que ve d'encaixar un 6-0 al camp de l'Espirall. Aquest 0-4 són 10 gols encaixats amb 12 partits. La Barceloneta continua liderant la classificació, 26 punts, seguit del Martinenc amb 24, 20 punts sumen l'Espirall i el Sant Mauro. Curiosament, aquests dos equips encara arrosseguen el partit pendent de la primera jornada, s'han d'enfrontar entre si. 19 punts per Espluguenc, Vallirana i Penya Barcelonista Anguera, el Carmelo i el Cervelló en sumen 18, 17 punts tenen el Vilanova B i el Sobrense, que és 11, 16 per Joventut Prat, 14 per la Múnia, 13 per la Penya Barcelonista 5 Roses i el Ribes, que és quart per la cua, i els tres últims classificats són el Sant Joan d'Espí amb 9 punts, 9 punts també per la Guàrdia, i el Marianao B, que continua amb els 2 punts. En fi, Toni, no ha estat una jornada massa positiva pel que fa als equips de la comarca. Si exceptuem les victòries del Subo i del Vilanova B, la Múnia perdia 2-1 a Cervelló, el Bas Espirall doncs veia trencada també una bona ratxa, perdia 3-0 com dèiem al camp de l'Espluguenc, i el 0-4 del Ribes amb el Sant Mauro,
Sí,
Ribes que ve d'encaixar 10 gols ja en dues jornades.
Me sorprèn molt aquest 0-4. Sant Mauro és un bon equip, ja ho va demostrar davant del Subense, no tant com realment està, perquè de fet em sembla que està classificat quart,
sí.
Però és un bon equip, és un equip compacte que s'ha crescut i doncs farà feina, no? Me sorprèn molt aquest 0-4, també me sorprèn la derrota de l'Espirall i la camp de l'Espluguenc. Home, l'Espluguenc és un bon equip, jo penso que ha estat la millor victòria del Sobrense davant d'un equip molt complicat en el seu camp com és l'Espluguenc, i un equip molt físic, i per això, però me sorprèn molt el 3-0, no? Perquè l'Espirall venia de guanyar 6-0 als Ribes, no? Un equip que marca molts gols, havia fet 4 gols al Sant Joan d'Espí, 3 al Sobrense, i que un equip com l'Espluguenc te faci 3 gols. Però és el que té aquesta primera territorial, en grup tercer, que aquí qualsevol equip te pot fer un tratge si no estàs a la guai. I ahir li podia haver passat al Sobrense amb aquest Marianao, que ja ho deia el Jordi, no pensi la gent que sortirem guanyant, que aquesta gent no és complicat la vida, que no serà fàcil, i no va ser fàcil, perquè de fet ells van sortir molt bé. És un equip que em va agradar, jo penso que va agradar a tothom. Crec que potser la seva part pitjor és no aguantar bé el ritme del partit, són jugadors molt joves, jo penso que l'àrbitre no va estar correcte, perquè no era partit per expulsar 4 jugadors, però d'ells va expulsar 2 i del Sobrense 2, el que passa que va fer més mal amb ells que no passa al Sobrense. Dic que al minut 11 Flores posava amb ells per davant en una jugada de contraatac, en un xut de fora a l'àrea, Futre posava el 0-2 al 27, complicava les coses al Sobrense, amb una tarda molt gris, estava plovent, el municipal, vent, tot perjudicava una miqueta la manera de jugar del Sobrens.
Amb el 0-2 suposo que més d'un i més de dos pensaven que això no acabarà bé.
Sí, ho pensaven, no donaven el partit, perquè ningú, jo des de les grades en ningú moment, ningú va donar el partit per perdut, perquè sabien de què era el Cuell, de que el Sobrens tenia que recuperar i mirar de guanyar el partit, però tothom tenia l'ahir el cos perquè realment doncs, la cosa no pintava. A la segona part, doncs, Jordi Serra es veu obligat a fer dos canvis. Jo penso que va ser clau aquest dos canvis, treu dos defensors i treu un home d'atac i un home del mig del camp, com el cas de Xavito Ignasi. Es queden a la banqueta Candel i Andreu, que havia sortit amb l'11 titular, i a partir d'aquí doncs, el Sobrens canvia bé la seva imatge, més per força,
per
més
voluntat,
per el cor, que potser per al seu joc, però anava traient pinzelades de joc, penso, bones, i d'aquí va començar a funcionar. Joanet posava l'1-2 en un embolic dintre de l'àrea al minut 60, el 2-2 ho feia Juanma que sortia, feia uns minuts, marcava el 2-2 i després veia, jo penso en una jugada en la que Juanma no va tenir res que veure, un jugador d'ell se va girar, le va fer una entrada a Juanma se va aixecar i va fer aquell amago que fas, però no le va dir res més, i l'àrbitre le va ensenyar la tarja al jugador del Marianao i a Juanma com tenia una, perquè li va ensenyar la vermella, i tots pensem que com tenia una que se l'havia mostrat a la banqueta, doncs per això lo va expulsar. Això era el minut 75 quan Juanma feia el 2-2, i al minut 91 Xavito, per mi una de les claus del triomf del Sobrense, marcava el 3-2.
Gol salvador.
Un gol salvador, un gol d'un jugador doncs, que la seva aportació en el, com a mig centre, al mig del camp, a la segona part, li va donar aquell aire fresc que no tenia el Sobrense, i potser aquella coordinació en el joc d'atac que el Sobrense li estava faltant. Jo crec que va ser una molt bona aportació la de Xavito. Ja Jordi Serra nos deia al final del partit que ja havia pensat ell com a titular, però degut a les lesions i no va poder jugar al Blanc, si el volia fer-lo jugar amb ell al mig del camp, i això doncs va tenir que retocar una miqueta els seus plans des d'un principi, no? Però va sortir a la segona part i va ser la clau d'aquest 3-2, patidor, perquè la gent va patir fins a l'últim minut, però al final se va aconseguir.
I un mirava la grada i veia la gran quantitat de jugadors del Sobrense que s'ho estaven mirant. Estaven mirant, evidentment, perquè no podien jugar, perquè estan lesionats, molts lesionats. Està sent aquesta una temporada especialment complicada en aquest sentit, i ho deia el Jordi, sort que tenim una plantilla àmplia, perquè si no, ara, doncs, qui jugaria?
Sí, a més jo parlava amb un pare d'un jugador durant el partit, doncs, de les característiques de l'entrenador, ho deia jo, no? Com a persona, Jordi Serra era una persona que tenia molt carisma amb els jugadors, que sabia portar-los molt bé, i això vol dir, doncs, mira, que Dani Lozano, després de la greu lesió que va... durant l'estiu i a principi de temporada, doncs, surt i fa un partit seriós. Per el cas de l'Andreu, doncs un jugador que no té molts minuts, però que quan surt compleix, i el cas de tots, no? Perquè Juanma va sortir tots, jo penso que pot disposar
d'un home que ha tornat, Dani Abril,
que va jugar dos minutets, i ja pot comptar amb un jugador més que li pot anar molt bé.
Va ser un jugador que va fer un bon paper la temporada passada.
Sí, que va marxar fora, però que ara ha tornat cap aquí, i doncs el Jordi Serra ja pot comptar amb ell. Són jugadors que doncs, fan un bon bloc, tens molt lesionat, però si sobre tens jugador que pots comptar amb ell i que quan surta ho donen tot, doncs això li va molt bé al Jordi. I és el que va passar ahir, va fer una nova alineació perquè no tenia més efectius que fer, però al final jo penso que el Sobrense va fer el que tenia que fer, guanyar el partit, amb patiment inclòs, però això no importa quan se sumen els 3 punts.
És evident que sí, 3-2, victòria del Subo davant un bon Marianao B, que malgrat tot continua a la cua de la classificació, i les reflexions del Jordi en acabar el partit, aquestes.
Bueno, de fet, ja, a part que ho havien comentat amb vosaltres, amb els companys de la ràdio i tal, sabien que el que escrivien els diaris de, dels partits pues sempre eren resultats adversos, però sempre era un gran partit del Marianao que acaba perdent per desgràcia o perquè l'han expulsat a dos. És un equip molt jove, és un equip per mi davant té molt bons jugadors, l'únic que pues, li pesa també una mica la joventut, no? Quan tenia el partit pràcticament guanyat no s'ha pogut aguantar una mica la pressió que li hem sotmès nosaltres sense fer un gran partit, però sobretot amb la il·lusió que hem ficat a la segona part i amb l'aigua que ens ha despertat. Pues bé, hem guanyat el partit al final, és cert que potser també l'haguéssim pogut perdre, però bé, jo em quedo avui amb la reacció de l'equip, no? Vull dir, amb un 0-2 a la mitja part, normalment haguéssim deixat anar, haguéssim tirat ja, començat a pensar en la setmana que ve, no ha sigut així, els jugadors s'han tirat una miqueta, s'han centrat una miqueta a la mitja part i bé, tot i que la primera part al principi hem tingut ocasions clares, ells ens han posat davant i hem començat a jugar nerviosos i bé, pues al final crec que, tot i que ens ha costat marcar el tercer, sí, amb el Juanma no l'expulsen, crec que haguessin guanyat el partit abans.
És un equip aquest, el Marianao, que juga molt bé a la contra, eh?
Sí, tenen-nos molt ràpids, el 9 és molt ràpid, el 8 és molt bon jugador, ens han creat perill, però bé, nosaltres, tot i el seguit de baixes que tenim, pues, la gent que està jugant pues, ho intenta fer el millor possible, encara que no estigui jugant a la seva posició, perquè és que les nacions sembla que ens persegueixin totes al mateix lloc, el centre de defensa i al mig del camp. Hem de reciclar jugadors de posició, però bueno, jo avui em quedo amb aquests 3 punts que a part guanyats en aquest moment i tal com ha sigut, amb aquests dies de pluja, de mal dia, de poca gent al públic, pues els nanos estan molt satisfets. Vull dir que jo avui potser de joc no els hi poso un 10, però un notable alt sí, perquè la veritat és que han estat tots sense mai donar res per perdut.
La primera mitja hora ja preparava dos canvis, però s'ha esperat a la segona part, no?
Sí, bé, necessitàvem, quan ja s'han quedat amb un jugador menys, veia que el Candel i l'Auger pues, tenien molta facilitat per pujar les boles, no? L'Auger és un jugador més ofensiu que el Candel ho estava fent prou bé, és un tio molt ràpid, però clar, no té la precisió en les entrades o en l'última passada, no? El que buscàvem amb la incorporació del Sevilla és que en aquell espai s'ocupés una miqueta. És cert que la segona part també l'han tapat una mica més, perquè ja després el partit s'ha quedat trencadíssim, primer amb 10 contra 9 a favor d'ells, després 9 contra 9, amb contres a tot arreu, amunt i avall, i bé, perquè és que potser, tot i que l'empat no hagués sigut del tot un resultat injust, doncs mira, el que la sigui l'aconsegui, no? I avui el Sobrens l'ha perseguit fins a l'últim moment i hem aconseguit 3 punts que els necessitàvem. A part, hem marcat 3 gols, ha marcat en Juanma, llàstima que l'hagin expulsat perquè ha marcat, i bueno, no ha sigut la tarda de rodona per ell, perquè per això no, però avui jo crec que amb el Juanma al camp hagués marcat algun altre xitxarro. Quan ja li arriba la ratxa, ens està entès i ja sap.
Juanma marca el 2-2, Xavito dona el 3-2. Xavito, Juanma, dos jugadors que s'ho mereixien, no?
Sí, home, el Xavito l'altre dia ja va jugar molt bona mitja hora, el Carmelo. Teníem pensat avui, tenia pensat des de fins al divendres que jugués de titular juntament amb el Blas, però avui s'ha torçat el tema també amb el Blas, que està fotut ha tingut com una mena d'atac d'apendicitis, no ha pogut jugar, llavors hem tingut que fer jugar amb Mario, el tenim com guardat, no? Perquè l'hem de fer, volia jugar 45, però al final s'ha fet molt llarg i ha jugat 90, no? Però bueno, ha jugat molt bé, sobretot de central, a mi de central m'ha donat molta seguretat juntament amb el Josu, i bé, doncs hem tingut que fer aquest canvi d'última hora, però el Xavito de principi avui anava a jugar, ha sortit al final, ha marcat un gol i jo me n'alegro moltíssim per ell, perquè bueno, és un gran jugador, però ja se sap, els joves sempre els hi toca el rebre, els entrenadors som una miqueta cabeçuts amb aquest tema.
4 expulsions, jo no he vist tant per a 4 expulsions.
És llàstima, aviam, jo hi ha una jugada que marca el partit, hi ha una jugada al minut 8 que protesta una jugada, te prometo que protesto, i ja, targeta amonestada l'entrenador, bueno, aquí ja veus com es decantarà l'àrbit. Tot i no fer un mal arbitratge, un pèssim arbitratge, jo crec que s'ha passat una miqueta amb les targetes, tant d'un equip com de l'altre, no? Perquè no ha sigut, qui vegi tan mal el diari, 4 expulsados, tu començarà a pensar que això ha sigut un toma i daca, i això ha sigut un partit de futbol bastant, jo diria que arrossant el 10 a l'esportivitat, vull dir que no hi ha hagut cap fricció.
Amb el 0-2 l'àrbitre no ha volgut veure com a mínim dos mans dintre de l'àrea clares,
Sí, dos mans, alguna jugada rigorosa, primer em sembla a mi que la jugada del Josu que el porter ha parat, a mi m'ha donat la sensació que l'àrbitre donava gol, perquè el gesto que feia era assenyalar al mig del camp, no? Després suposo que hi ha hagut aquell tumulto, hi ha hagut aquell rifirraf entre jugadors i ha decidit pues, no donar gol, dels jugadors que estaven calentant m'han dit que havia entrat un metro. Bé, les mans hi ha hagut alguna que es podia pitar, no he volgut pitar, però bé, a sobre no hem guanyat gràcies a l'àrbit, no, hem guanyat gràcies a l'esforç de l'equip, i és cert que aviam si, no sé, trepitgem alguna cosa, perquè és que la ratxa de lesions sensacions és impressionant. Està el Ruzaf, el Sergio, cada setmana que un, el Francesc de la Fuente, el Salido, que ja està a mi recuperat. No sé què hem de fer, vull dir, menys mal que tenim 25 jugadors de plantilla.
Sí, perquè avui miraves a la grada i pensaves, aquí puc fer un equip, amb els lesionats.
Home, és lògic que tu saps que, bueno, nosaltres sempre que ens seguiu, que el Jordi Serra mai repeteix equips, però és que aquest any has de fer puzzles, no? Has de fer puzzles, no, no saps com acabar de fer el 4-3-3 o el 4-4-2, perquè hi ha jugadors que, per bandes, tinc jugadors per parar un tren, no? Ara he incorporat el Dani Abril. Però bé, hem de fer el que tenim hem de tirar, i bueno, és molt el que tenim, Jo estic molt content, el que passa que aviam si, no sé, canvia la sort i començo a recuperar jugadors, perquè Callejón, Sergio Calat, Mario, que juga a tocar, Ruzafa, Litus, és que és molt, és per un equip són 8 jugadors pràcticament titulars.
Feia falta un triomf, no hem retrobat amb el triomf i ara este que anem a jugar a la penya barcelonista Anguera.
Sí,
tot un os, dissabte a la tarda.
Sí, dissabte a la tarda, un ambient diferent, ara hem de tornar a recuperar la ratxa fora, portem 2 partits consecutius perdent a fora, sabeu que de fora pues, juguem una mica millor, que estem amb menys pressió, però bé, serà un partit difícil, la Anguera està a la zona de dalt, el que passa que la zona de dalt i la zona de baix, la veritat és que no es diferencia, perquè l'única pobra gent, el Marianao, tot i tenir un senyor equip, va amb 2 punts, els altres estan allà i guanyes 2 partits, pots estar quart, i si perds 2 pots estar tercer per la cua. Això és la primera regional, que no és que ens estigui matant, però és molt dura.
Doncs això, no mata. La categoria no mata, però apreta.
Sí,
apreta.
Sí, sí. Té molta raó,
No
mata,
sí.
Però apreta, però moltíssim,
Moltíssim. I el proper desplaçament, dissabte a la tarda, al camp de la penya barcelonista Anguera, un dels equips, doncs, força ben classificat. Està setè amb 19 punts, té 2 més que el Subo, i la reflexió que feia el Jordi, sí que probablement fora de casa l'equip ofereix un millor rendiment.
Sí. Sí, sí, jo penso que el pitjor partit que ha jugat el Sorense va ser el camp del Carmelo, i tal com van anar les coses, no? I a la segona part ja me va agradar més el Sorense, va ser més el Sorense que acostuma a veure, però bé, ara aquesta victòria li donarà, jo diria, tranquil·litat al Sorense, i sortirà a jugar com acostuma a fer el Sorense, i ja no és això, és recuperar jugadors, perquè el problema del Sorense no és que jugui malament o jugui bé, perquè està jugant bé,
sí,
el que passa que té moltes baixes i fer un equip cada setmana és molt complicat.
Sí, sí, és un autèntic trencaclos, que és el que té el Jordi cada setmana a l'hora de confeccionar l'11 inicial. Anem acabant, Toni, hem de destacar la primera victòria de l'Inter, l'internacional que jugava al camp del Sabadell B, sent allò realistes, pocs podíem imaginar que l'Inter fos capaç de treure un bon resultat de Sabadell. Ves per on, el conjunt de Pedro Varela va guanyar 1-2, ja té la primera victòria, tot i que evidentment això no l'eximeix de deixar la cua de la classificació, però són 5 punts, probablement les coses ja es comencen a veure d'una altra manera. No sé si aquesta victòria serà aquell punt d'inflexió, aquell punt de confiança que li feia falta a l'equip.
Pot ser-lo, no? Perquè feia falta una victòria i fer-lo en un camp complicat davant d'un equip que anava allà dalt, classificat, doncs no era fàcil després de perdre totes les jornades que havia perdut, no? I més a camp contrari. Si a casa no guanyava, doncs a camp contrari davant d'un rival que estava allà dalt era molt complicat. Ningú pensava que l'Inter pogués guanyar aquest partit. L'ha guanyat, arriba la primera victòria, ara tenen que reaccionar, és important no perdre punts a casa, i és important guanyar els partits a casa, perquè el Sobrens encara no sap el que és guanyar el Municipal d'Aiguada, no tan sol guanyar, sinó empatar, no ha sumat aquí.
L'Inter,
Perdó, el Sobrens, l'Inter. Doncs l'equip del Pedro Varela, té que sortir a guanyar aquest partit que té el proper dissabte aquí. I doncs,
fixa't si és important la victòria que ha aconseguit el conjunt de l'Inter, que ara rep l'Almeda dissabte.
I l'Almeda està baix.
L'Almeda està penúltim amb 7 punts. Si l'Inter fos capaç de guanyar, deixaria la cua de la classificació. Ja és un primer pas.
Sí, per això.
Ja és un primer pas. És a dir que importantíssim el partit amb l'Almeda, perquè és un rival no directe, no. Directíssim.
Superdirecte, correcte.
Directíssim.
Sí, jo penso que és això. Serà molt bo el que va aconseguir ahir a l'Inter, sempre quan sigui capaç de guanyar a l'Almeda.
Tu has de fer bona aquesta victòria guanyant dissabte aquí l'Almeda, si no, malament rai.
però és una molt bona senyal el fet de que l'Inter està a punt de deixar l'últim lloc de la taula i per això té que guanyar l'Almeda i el dissabte, doncs, a partir de les 4 de la tarda ho veurem.
Doncs amb aquesta victòria, la primera de la temporada de l'Inter, acabem. El món del futbol ens porta fins al final d'aquest temps de descompte d'avui dilluns 30 de novembre. Ho deixem aquí, senyores, senyors, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, ens veiem dimecres i a vostès també els emplacem a dimecres a partir de les 4 en una nova edició del Pilotes Fora. Que vagi molt bé, adéu-siau, bona nit.